Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Les colònies, les excursions i ara també les portes obertes. Són armes de coacció que estan fent servir els professors per la seva lluita per millorar les seves condicions laborals i reduir la càrrega de feina burocràtica. Armes en una guerra que avui té una nova batalla a la taula del Departament d'Educació, amb seu a la Via Augusta de Barcelona. I amb un tic-tac, que és el temps que queda per al 16 de març, que és quan hauria de començar una setmana escolar de vaga, 5 dies. Mentrestant, alguns hi van afegint munició. Mentre el Maresme i la Selva amenacen de no fer colònies el curs que ve, el Penedès, els instituts de Vilafranca, Gelida i Santa Margarida i els Monjos han suspès les jornades de portes obertes que havien de començar avui. Una quarantena de famílies que tenen fills que ara estan fent sisè de primària i, per tant, el curs que ve han de començar l'institut, es van concentrar ahir davant de l'Ajuntament de Vilafranca com a protesta. Volen una solució perquè consideren que aquestes visites són clau per poder conèixer els centres on hauran d'aspirar a estudiar els seus fills, el projecte educatiu de cadascun, el seu funcionament intern. Per això demanen que se'ls ofereixi una alternativa, perquè aquesta via de reivindicació dels mestres, que respecten i avalen, recalquen, no vagi en contra dels drets dels infants i dels pares a tenir la màxima informació possible per poder prendre una decisió tan important amb les màximes garanties.
Catalunya al dia.
De seguida marxem cap al Departament d'Educació per saber l'última hora d'aquesta reunió amb els sindicats. I avui, a més, Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Catalunya queda lliure des d'avui de les restriccions per la dermatosi nuclear contagiosa.
L'últim cas va ser detectat a Campmany, a l'Alt Empordà. La Laia Claret ha anat a visitar algunes de les granges afectades per les mesures antidermatosi, tant les que han hagut de sacrificar tot el seu bestiar.
Teníem el cicle tancat, vol dir que tots els animals naixien a l'explotació, i ara ens trobem que hem de comprar-ho tot, començar de zero.
Com també les que s'han quedat sense rebre vedells, les granges d'alletament que fa 5 mesos que no els arriba cap animal d'aquí.
És que ens han fet un buit, però sense cobrar. Un buit ben gros. No podem entrar, no podem sortir, no podem fer res.
Avui serem també a la que, segons el RAC, és la carretera més perillosa de l'estat. És l'N340, a Montroig del Camp, entre Miami Platja i la intersecció amb la T323.
En Manel Sastre ha parlat amb l'alcalde allà mateix, a peu de carretera.
Fa molts anys vam començar ja a demanar a l'Estat, doncs, que ens fes unes millores amb aquesta via. És un projecte d'humanització, amb carril bici, vianants, enllumenat...
I tornarem a posar la lupa sobre els patinets, concretament els que estan trucats per córrer més. Si la seva velocitat màxima, en teoria, és de 25 km per hora, hi ha maneres d'aconseguir que puguin arribar al 100. Doncs bé, la Guàrdia Urbana de Cornellà de Llobregat just acaba de començar a fer servir un sistema que permet identificar patinets manipulats.
I en les 3 setmanes que fa que l'apliquen, ja han requisat 18 patinets. El nostre corresponsal, el Baix Llobregat, ha pogut seguir de prop com treballa una d'aquestes patrulles que apliquen el nou sistema de control de velocitat.
Ens diu l'informe del dinamòmetre, que la velocitat en aquest cas permesa és de 25 i el que diu l'informe és que són 35,7.
També ha parlat amb establiments que venen les peces que permeten trucar aquests patinets. Diuen que un de cada 4 conductors el manipulen perquè corri més. Ens fixem també en el trànsit. Com tenim les carreteres a aquesta hora, Txell Garriga?
Bon dia, Esteu. Doncs destaquem els problemes a la C25 i la C17 avui a Gurb, direcció Barcelona, per 2 accidents diferents, a poca distància, en el mateix sentit, i els dos amb 2 camions implicats. Un ja s'ha pogut retirar, però manté la congestió per la C17, i l'altre talla ara un carril amb cua entre Gurb i Folgueroles per la C25. També veiem que hi ha trànsit d'intensitat a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt, agreujades per una avaria cap al Llobregat, i també avui hem de destacar que des d'aquesta nit està tallada la C28 al Port de la Bonaigua, la carretera, doncs, que porta cap a Baqueira, d'Alt Àneu fins a Naut Aran per una esllavissada. Va cedir el mur de contenció i es preveu que el tall s'allargui ben bé 4 o 5 dies. Per tant, com a mínim, fins la setmana que ve.
I pel que fa al temps, Francesc Mauri, avui ja ha acabat de marxar la boira, encara en tindrem més. Com ho tenim?
Bon dia. Sí, de fet, és repetició de la jugada. Ha acabat de marxar la boira, queden bancs de núvols baixos, és l'herència de la boira en alguns sectors de l'Ebre, de la Costa Brava, bàsicament de l'Empordà. Es mantindran aquesta tarda sol a gran part de Catalunya i aquesta diferència marcada entre el dia i la nit pel que fa a temperatura. I demà, repetició de la jugada. Tornen les boires a intensificar-se de matinada i també demà al matí a la línia costanera, sobretot.
I els esports que arribaran, com sempre, a les 13 hores 54 minuts ben puntuals. Amb quins continguts avui, Montserraia?
Doncs Paris Saint-Germain o Newcastle. Contra un d'aquests equips jugarà el Barça als vuitens de final de la Champions. L'equip francès va aconseguir la classificació ahir a la nit i Luis Enrique admet que sempre és especial tornar a Barcelona. El sorteig demà al migdia. L'Uni Girona fitxa l'ala pivot francesa Axel Merceron per cobrir la baixa de llarga durada de Marta Canella l'endemà de saber que jugarà als quarts de final de la final a 6 de l'Eurolliga arran de la derrota amb el Fenerbahçe. El Reus Deportiu no va poder ahir assegurar-se matemàticament la presència als vuitens de final de la Champions League patins. Els rojinegres van empatar 0 a Igualada, però mantenen totes les opcions de passar ronda. I el Pons Lleida ha demanat avui oficialment acollir la Final Four de l'Europa Cup d'hoquei patins que es disputarà el 18 i 19 d'abril.
Som al Catalunya al Dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la SOTS edició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Miquel Jario al control central. És la 1:06. Comencem.
Catalunya al Dia.
Aquest és el so a dia d'avui d'una granja on fa més de 4 mesos hi havia 600 vaques i vedells. Doncs és això, silenci i ocellets. I és que avui s'aixequen les restriccions de moviment de vaques i vedells que es van implantar pels casos d'animals malalts pel virus de la dermatosi nodular contagiosa. Hi ha hagut granges que han hagut de sacrificar tots els animals i això s'hi afegeixen les que han patit les conseqüències de les restriccions de moviment de bestiar. Saludem a aquesta hora la Laia Claret. Laia, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
Per tant, Laia, aquestes granges hauran de començar pràcticament des de zero, no?
Sí, i no serà fàcil, ens diuen. Hem parlat amb Quim Planes. Ell és soci de Mas la Torre, Palau Saverdera, l'Alt Empordà. Van tenir un positiu, per tant, sacrificar 580 animals, van haver de fer, d'una granja on fan tot el procés. Des que les vaques queden prenyades fins que els vedells van a l'escorxador.
Teníem el cicle tancat, vol dir que tots els animals naixien a l'explotació i ara ens trobem que hem de comprar-ho tot, començar de zero. Ara estem buscant un ramat sencer, si pot ser, que algú plegui o que algú jubili i en cas de no trobar-ho, doncs començaríem des de baix. Vol dir allargar tot el procés pues, ben bé 2 anys més, perquè des d'una vedella de la compres de 6-7 mesos fins que et pot donar un vedell poden passar 2 anys tranquil·lament.
És cert que Agricultura indemnitza els agricultors que han hagut de sacrificar cada animal, però hi ha més despeses.
Els gastos fixes encara hi són. Si tens treballadors, tens que pagar els arrendaments, tens que pagar els IBIs, i ben bé el cèntim no ho hem comptat, però hem quedat amb el departament que ho tindrien a compte i ens ajudarien per el període d'inactivitat que hem patit.
A més, Estel, clar, de la genètica de les vaques també se'n senten ressentits. Aquesta granja feia 30 anys que seguia tota la cadena i algunes vaques que van haver de sacrificar doncs tenien 15 anys.
Hi ha casos de granges que no han hagut de sacrificar el bestiar, però que fa mesos que no en tenen. També has pogut parlar amb alguns d'ells, oi?
Sí, hem anat a Mas Cansalada, Sant Esteve de Guialbes, al Pla de l'Estany. Ells es dediquen a lletar vedells. És a dir, els hi arriben des de França o Alemanya, quan tenen unes 3 setmanes, els alleten i després surten cap a una granja d'engreix. A la Catalunya Nord també s'han aixecat per cert restriccions avui. Doncs bé, Alfons Maioles i Montserrat Saiz van engegar aquesta granja i què els passa? Que fa gairebé 5 mesos que no els arriba cap vedell.
És que ens han fet un buit, però sense cobrar. Un buit ben gros. No podem entrar, no podem sortir, no podem fer res.
Per tant, ara s'aixequen restriccions, o sigui, podran tornar a entrar vedells, però, clar, en tenien 600.
Tampoc ens ho emplenaran de seguida, perquè poder no hauran de portar 3 aquí, 4 allà i 5 més enllà. Perquè, és clar, hi ha altra gent que sap trobar com nosaltres.
Ella calcula que durant aquest període, uns 5 mesos, han perdut uns 20.000 euros. Com dèiem, el departament ha pactat amb el sector agrari i sindicats indemnitzacions pel bestiar sacrificat. Negocien també ajudes directes per això, no? Per les granges, que s'han vist afectades per les restriccions, i també un pla de vacunació pels pròxims anys.
Doncs esperarem si aquesta tarda a les 5 que ha de compareixer el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, dona algun tipus de detalls en relació amb això, amb ajudes, amb possibles indemnitzacions pel que fa doncs, a això, l'aixecament de restriccions per la dermatosi nodular contagiosa. Gràcies, Laia, bon dia.
Adéu, bon dia, Estel.
Haurem arribat a un quart de dues del migdia. El recàrrec en l'IBI per mobilitzar els habitatges que estan buits només es recapta en 17 dels més de 300 municipis de la demarcació de Barcelona. Són dades que aquesta emissora ha aconseguit de la Diputació, en qui molts ajuntaments deleguen aquesta gestió tributària i directament de la resta de consistoris. També 5 no han respost. La mesura l'acaben aplicant pocs ajuntaments perquè, a banda d'aprovar-la, cal crear un registre dels pisos i cases que estan desocupats sense motiu. I certificar-ho, diuen, requereix d'un tràmit que és llarg i feixuc. Jordi Canal, bon dia.
Bon dia. Mira, aquest tràmit és que cal consultar el cadastre per saber que el propietari ho és d'almenys 4 o més pisos, independentment de si són o no al mateix municipi. S'ha de mirar també el padró, els consums i, si cal, inspeccionar l'habitatge per constatar aquesta desocupació, que ha de durar més de 2 anys i permetre les al·legacions dels propietaris. David Bote és alcalde de Mataró, on sí que s'aplica, i president de la Federació de Municipis de Catalunya.
Realment, doncs, requereix un gran esforç i molta feina, perquè s'han de fer totes les inspeccions, s'han de treballar bé els expedients per poder després aplicar la sanció, el recàrrec en l'IBI, i per tant doncs, és veritat que requereix molts recursos portar a terme aquesta iniciativa. És una mostra d'intencions, però després la sanció en realitat és petita.
Bote diu que és una manera de recordar als propietaris que el millor que poden fer és posar aquests habitatges al mercat de lloguer o de compra. La resta d'ajuntaments que l'any passat van liquidar aquest recàrrec són Corbera de Llobregat, Manlleu, Manresa, Olesa de Montserrat, Olivella, Palafolls, Rubí, Sant Fruitós de Bages, Sant Llorenç d'Hortons, Santa Coloma de Gramenet, Sitges, Sobremunt, Terrassa, Viladecavalls, Viladecans i Vilafranca del Penedès. Alguns com Alella, Perafita o Torrelles de Foix ho havien fet el 2024.
Catalunya al dia.
Seguim amb més coses. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home de 51 anys ahir a la nit a Balsareny, a la comarca del Bages. De moment, no hi ha detinguts. Corresponsal a la Catalunya Central, Nàtia Dell, què en sabem d'aquest cas?
Mira, sabem que és un veí del poble, fill de miners. El cos va aparèixer amb evidents signes de violència al seu domicili, una casa de l'antiga colònia minera de Vilafruns de Balsareny, on vivia sol. L'alcalde Isidre Viu ha dit que el poble, de poc més de 3.000 habitants, està en estat de xoc, explicava aquesta emissora.
Estem commocionats i fora de joc perquè aquestes coses doncs, no són agradables que passi a ningú, i quan ho vius doncs, tant de la vora, doncs, encara menys. No estàvem, no ens havíem tractat, no, però ho coneixia, evidentment, a veure què pot haver passat.
La policia científica dels Mossos ha recollit proves tot el matí dins i fora de la casa per esclarir els fets. És el 8è crim registrat a Catalunya des que ha començat l'any i el primer a la Catalunya Central.
Gràcies, Nati. I culpable per unanimitat. Aquest és el veredicte del jurat en el judici que s'ha fet a l'Audiència de Barcelona contra l'acusat d'assassinar un home, el cadàver del qual no ha aparegut mai. Això va passar a Sant Andreu de la Barca l'any 2020. Barcelona, David Àngela, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs els 9 membres del jurat consideren provada la responsabilitat de l'acusat en la desaparició de la víctima i la relació entre tots dos basada en un negoci relacionat amb el narcotràfic. Segons les proves recollides, les geolocalitzacions dels telèfons mòbils de tots dos, el llistat de trucades i els moviments dels seus vehicles, els membres del jurat consideren provat que l'acusat va ser l'últim de veure en vida la víctima el dia de la seva desaparició. El mòbil seria un deute econòmic entre tots dos derivat del negoci de cultiu de marihuana que compartien en una nau industrial a Sant Andreu de la Barca. La fiscalia i l'acusació mantenen la petició inicial de 15 anys de presó. Es dona la circumstància que fins ara no s'ha recuperat el cadàver, ni el cotxe, i tampoc el telèfon mòbil de la víctima.
Protecció Civil incrementa personal amb una 90ena de professionals que s'incorporen a partir d'avui al cos que gestiona les emergències a Catalunya. També estrena 100 de nous vehicles i uniformes. La presentació l'ha feta aquest matí la consellera d'Interior, Núria Parlon, al Departament. Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I és un increment important de recursos i també d'efectius per al cos que gestiona les emergències.
Doncs realment sí, la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat engega, podríem dir, el creixement més gran des de la seva creació. L'objectiu és arribar a aquests 400 efectius. La consellera Núria Parlon ha anunciat, a més, que es crea el Servei Territorial de la Vegueria del Penedès. Núria Parlon ha detallat des del pati del Departament d'Interior les feines del nou personal, aquesta norantena de persones que s'han contractat i que avui comencen a treballar.
De manera immediata, incorporem un total de 87 nous professionals, 74 tècnics, 4 operadors del CECAT i 9 administratius. A hores d'ara són 168, que més els 87 que incorporem de manera immediata, tindrem 255 professionals i el nostre objectiu és créixer aquests 400 professionals.
Pel que fa als vehicles, aquí ja es fa un salt d'escala. No es passa de 0 a 100, però es passa de 10 vehicles a 108. Són híbrids, tot camí, a més hi ha una furgoneta i una pick-up per desplaçar-se pel territori en situacions d'emergència. Es despleguen a Barcelona, l'Alt Pirineu, Aran, Terres de l'Ebre, Tarragona, Girona, Lleida i Catalunya Central. I també s'ha presentat un nou uniforme, roba tècnica, més clara, més ajustada, i per primera vegada doncs aquí s'incorpora una gorra.
Molt bé, doncs gràcies, Miquel Jarque, des del Departament d'Interior. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Catalunya al dia.
La Sagrada Família admet que la visita del Papa Lleó XIV, el 10 de juny, dispararà encara més l'interès pel temple i provocarà problemes de gestió del turisme que vol veure la basílica. Sobre els actes previstos aquell dia, aquell 10 de juny, que coincideix amb el centenari, aquell dia exacte de la mort d'Antoni Gaudí, al matí s'espera que el Papa participi a una ofrena floral i a la tarda a la cerimònia de benedicció de la Torre de Jesús. Mar Riera, bon dia.
Bon dia. El president delegat de la Junta Constructora del Temple, Esteve Camps, ha explicat avui que el 10 de juny la Torre de Jesús ja estarà acabada externament, es podrà il·luminar per aquesta celebració que es farà a la tarda, però no es podrà pujar fins al mirador panoràmic amb l'ascensor, ja que no estarà acabat fins al 2027. Una visita molt esperada del pontífex, però que també amoïna per l'èxit que pot generar, com explica el mateix Camps.
La dedicació a la Basílica de Benet XVI i la retransmissió internacional que es va fer de l'acte va representar un increment de visitants d'un 38%. Clar, si proporcionalment ara en aquests moments la visita del Sant Pare incrementa encara més els visitants, doncs és un tema que amb satisfacció però ens portarà problemes per la capacitat logística de la pròpia basílica.
A part dels actes de la Sagrada Família, on es dona per fet que hi participarà el Papa, com us dèiem, no s'han donat més detalls de la resta de visites previstes a Catalunya a l'espera que ho aprovi tot el programa al Vaticà.
I més aviat, la setmana que ve, coincidint amb el Mobile World Congress, Barcelona acollirà l'onzena edició del Mobile Social. És un congrés paral·lel que aquest any es presenta sota el lema de Descolonitzem la tecnologia. Purificació Barcelona, bon dia.
Hola, bon dia. El Congrés Alternatiu, el Mobile World Congress, se centrarà aquest any en els perjudicis de la mineria vinculada a la indústria mòbil. I l'objectiu és conscienciar la societat sobre aquest dany, animar-la la mobilització i situar el tema en l'agenda política i social. Clàudia Bosch, que és la responsable del projecte.
Amb certes mesures d'economia circular podríem reduir fins a un 50% la demanda d'aquesta mineria. Això ens dona molta esperança i això ens ajuda a tenir el coneixement per exigir a les nostres administracions i als nostres governs accions que siguin efectives a l'hora de reduir tot aquest patiment que estem produint amb aquest model de producció i consum.
El Mobile Social se celebrarà entre el 4 i el 6 de març en dos escenaris de la ciutat, el Canòdrom i la Nau Bòstic, i també es podrà seguir en línia.
Des d'avui ja tornen a passar trens de Rodalies de la línia R8 entre Granollers Centre i Rubí. És un tram que, des de l'aturada del sistema arran de l'accident de Gelida, es cobria amb autocars que es mantenen, això sí, entre Granollers i Martorell. Joan Garcia, bon dia.
Hola, bon dia. De fet, només hi havien començat a passar trens de mercaderies procedents de Barcelona i Tarragona perquè poguessin arribar a França. Un altre tram que encara no s'ha reobert als trens de Rodalies, tot i que sí que també hi passen convois de mercaderies, és el de Sant Sadurní-Gelida Martorell Central de la banda sud de la R4. És on hi va haver l'accident mortal el 20 de gener, quan va caure un mur de contenció. El director de Terminus, Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón, ha explicat a 3Cat Info per què passa això.
La línia entre Martorell i Vilafranca avui representa una connexió essencial per les mercaderies. Tots els trens mercants que surten del port de Barcelona i de la seva àrea d'influència cap a la península Ibèrica fan servir aquest tram de línia. Per això, després de totes les incidències en les reparacions posteriors, es va decidir obrir amb moltes limitacions que dificultarien molt als viatgers el trànsit de mercaderies, però fins que no es completin aquestes reparacions no es podrà obrir el trànsit de viatgers.
Les limitacions de velocitat i el fet que s'hagi de circular encara per un tram de via única on es canvien rails i es reparen dos ponts metàl·lics alentirien molt el trajecte dels trens de Rodalies. Cap a mitjans de març, però, es preveu poder circular ja per les dues vies i reprendre aleshores el servei habitual a tota la banda sud de la R4.
Gràcies, Joan. I pas endavant per recuperar el funicular de Gelida, tancat fa gairebé 3 anys per renovar-lo. Ferrocarrils de la Generalitat ha adjudicat les obres per canviar la via i adaptar les instal·lacions.
S'elimina el balast, és a dir, les pedres de la plataforma de les vies, i s'hi posarà formigó. A les instal·lacions s'hi col·locarà un motor més potent per accionar el funicular, que està previst que torni a enllaçar l'estació de ferrocarril amb el poble l'estiu del 2027. Mentrestant, el servei es fa amb autobús. El funicular de Gelida es va inaugurar fa 102 anys i és un dels elements emblemàtics del municipi.
La 1:21, Endesa es compromet a fer les inversions necessàries per acabar amb els talls de llum reiterats que pateixen els pobles del Priorat. La companyia, que s'ha reunit amb els alcaldes de la comarca, ja els ha avançat que hi ha treballs que tardaran 2 o 3 anys encara a tramitar-se. Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
Hola, bon dia.
I, per tant, quines són les prioritats?
Doncs, a curt termini, Endesa ha projectat el canvi dels pals de fusta de la xarxa que connecta els pobles al nord de la comarca per uns de fibra. Però, mira, millor que escoltem el president del Consell Comarcal de Priorat, Sergi Méndez, que ens ha donat tots els detalls.
A més curt, mig termini, hi ha totes unes actuacions de substitució de pals de fusta i dels fils conductors, també, que són antics, per pals metàl·lics i de fibra, que són més moderns, que presenten més resistència i ofereixen més seguretat, per exemple, de cara al que són la prevenció d'incendis forestals. I després hi ha altres actuacions més a mig llarg termini que tenen a veure amb el reforç de les estructures de la xarxa, a l'anellament, és a dir, a les interconnexions de la xarxa pròpia del Priorat amb les xarxes exteriors per garantir el subministrament i eliminar també el que són les cues de línia, no?
Ara bé, Méndez espera que tot plegat no quedi en paper mullat i Endesa compleixi els terminis.
Han tingut oportunitat d'ensenyar-nos en què s'està treballant, de fer una petita calendarització d'aquestes actuacions i en principi ens han dit que quan estiguin fetes, doncs hauríem de notar el canvi. Amb tot el que ens han dit, encara haurem d'esperar 2 o 3 anys, perquè també hi ha coses que depenen de tramitacions. I, en canvi, hi ha d'altres actuacions, com alguna actuació a la zona de Cabassers, la Figuera i la Vilella Baixa, que estan pendents de començar ja.
Deixem destacar també que a finals de març es reuniran amb les teleoperadores per mirar de solucionar un altre problema que s'ha cronificat al Priorat. Estem parlant dels talls de la xarxa de telecomunicacions.
I un altre problema, en aquest cas amb l'aigua, el tenen a Prat del Comte, a la Terra Alta. Fa 2 anys que esperen una subvenció per poder tenir aigua potable. Tenen 2 pous, identificats i preparats, però sense l'ajuda econòmica de l'Agència Catalana de l'Aigua no poden connectar-los amb el dipòsit municipal d'aigua. L'Ajuntament denuncia la burocràcia a què ha de fer front per aconseguir-ho. Novament, la burocràcia. Prat del Comte, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I ara esperen la resolució de la subvenció, exactament, però per què no poden veure en aquest poble aigua de l'aixeta?
Doncs mira, bàsicament pels elevats nivells de sulfats que té l'aigua. De fet, els van arribar a triplicar, la qual cosa va fer que Salut enviés un requeriment a l'Ajuntament. En plena sequera van trobar 2 pous. Els tenen llestos, però encara no es pot fer la connexió. Miquel Trellan és l'alcalde.
En un 25.000 litres i en l'altre 17.000, doncs mirar de portar les mangueres per abastir totes les tuberies fins a per abastir els dipòsits d'aigua municipals. La cosa burocràticament és tan complicada i enrevessada i has de complir tants requisits que ens trobem que ara hi han passat passat 2 anys i encara no hem pogut portar l'aigua d'aquests pous nous en el poble.
L'objectiu inicial era tenir el projecte enllestit al gener d'aquest 2026, cosa que òbviament no ha passat. No és el primer cop que el poble té problemes amb l'aigua. Anteriorment n'havien tingut per la calç, que feia que l'aigua no tingués un bon gust.
En un antic dipòsit es va fer tota la instal·lació per fer osmosi inversa. I, per tant, es va connectar les fonts públiques del municipi que rebia aquesta aigua que ve del tractament aquest d'osmosi inversa. Aleshores, la gent dintre de tot, la majoria ja estàvem acostumats a anar amb la garrafa i omplir aigua d'aquestes fonts.
També s'ha trobat un tercer pou, més petit, que s'estan pensant de cedir-lo a la Txer perquè pugui fer prospeccions.
El llop ha tornat a atacar el Collsacabra, a Osona. Ha matat 8 ovelles aquesta vegada. El ramader que ho ha patit ja ha perdut el compte de la quantitat de vegades que ha estat víctima d'atacs. Gairebé una vintena, diuen, els últims 2 anys. Té, a més, en marxa una denúncia administrativa contra la Generalitat per danys i perjudicis. El govern diu que el pla està funcionant bé de reintroducció del llop i que continua oferint a aquest ramader, igual que ho fa amb la resta, totes les ajudes de què disposen. Aquest any, precisament, s'han afegit noves mesures. I a Natia Dell, no hi havia hagut un atac de llop aquí a Collsacabra des de feia mesos, oi?
Exacte, Estel, això després que les analítiques confirmessin, ens explicava l'afectat, que l'atac de fa 3 setmanes també va ser pel llop. El ramader és Joan Pròsper Fatjóviles.
Hi havia una pell mig mossegada i vam mirar que n'hi havia unes quantes més de mortes.
Troba insuficients les indemnitzacions per ovella morta i es queixa d'unes pèrdues acumulades de més de 70.000 euros, i això que encara falta sumar-hi l'últim atac.
Jo no em gastaré 15.000 euros per fer tancat i després la Generalitat et digui no, mira, em sap molt greu, però et toquen 1 euro o 2 i t'espaviles. O 1.000 euros, no em cobreix pas res, cap gasto.
El cas fa temps que el va deixar en mans d'un advocat i, mentrestant, a l'espera que el procediment culmini, perquè la Generalitat ha presentat recurs i, per tant, tot plegat s'allarga 6 mesos més.
La negociació entre el Departament d'Educació i els sindicats de mestres i professors continua oberta, amb la millora salarial com el principal escull. Avui és l'última jornada de converses, de negociacions, però els sindicats asseguren que estan molt lluny encara de poder tancar un acord. Anem, doncs, cap al Departament d'Educació. Això s'acaba de saber, que van de sortir d'aquesta reunió, i tenim una unitat mòbil amb el David Mendoza i la Sara Cañete. Sara, bon dia.
Hola, bon dia, Estel. Doncs mira, els sindicats ens han fet una primera valoració de com ha anat el matí durant un recés que ara ha finalitzat, tornant a estar a dins. S'ha reprès, per tant, aquesta reunió i ens consta que en aquests moments se'ls presenta una nova proposta de la millora salarial. Serà la tercera proposta que els presenta el departament després que ahir van rebutjar la segona. Va ser el que va fer finalitzar la reunió d'ahir. El compromís era avui presentar una nova proposta econòmica que els sindicats esperaven a primera hora, però que s'ha allargat fins ara. En tot cas, i de cara a la proposta que els van fer ahir, el seu balanç és que era insuficient perquè suposava a grans trets passar del 15 al 20% de la millora del complement específic a 5 anys vista. Ens deien que a grans trets era una millora d'uns 40 euros respecte a la primera proposta que els van fer la setmana passada. Iolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
La darrera proposta que tenim a sobre la taula és la que ja coneixeu, i és que el Departament d'Educació ens va traslladar una millora salarial de 141 euros mensuals a assolir en 5 anys, això pel cost d'infantil, bueno, per infantil primari, per una casa secundària serien 144 euros. Una millora que no arriba als 40 euros de la darrera proposta, que ja coneixeu també, de la primera proposta.
Doncs, sous a banda i a l'espera de conèixer aquesta tercera proposta. El que també sabem és que aquest matí s'han tractat altres qüestions. Ens diuen recursos per l'escola inclusiva, baixada de ràtios, o la revisió dels criteris per minimitzar les contractacions que les direccions poden fer directament, el que es coneix com a places perfilades i que tenen l'oposició frontal dels sindicats. I en aquests aspectes ens reconeixen que sí que hi ha millores i que veuen bona predisposició per arribar a acords per part del departament a l'espera però, de tancar els serrells, per exemple, en aquestes contractacions que poden fer directament les direccions. Aquestes places perfilades, aquí hi hauria una reducció dràstica, quedaria en el 3% de la plantilla. Vol dir que actualment hi ha 9.000 professionals contractats directament per les direccions i això es reduiria a 3.000. Esther Vila és la representant de Comissions Obreres.
Hem aconseguit reduir el nombre a un 3%, vale? De perfils. Llavors, això acota molt i millorarem, per exemple, col·lectius com les desplaçades, que el que faran és que no hagin d'anar a treballar 200-300 quilòmetres de casa seva.
Doncs, Estela, aquest és el balanç que us podem fer fins al moment, a l'espera de com segueix aquesta reunió i veure una mica com acaba tot plegat.
Doncs qualsevol novetat, Sara, ja ho saps. Micròfons oberts aquí al Catalunya al Dia. Gràcies, bon dia.
Bon dia.
I en tot aquest ambient de negociació per la millora de les condicions laborals dels mestres, tots els instituts de Vilafranca del Penedès, Gelida i Santa Margarida i els Monjos han decidit anul·lar les jornades de portes obertes per als nous estudiants. S'havien de començar avui mateix a fer aquestes jornades de portes obertes. No hi haurà tant visites dels alumnes, tampoc de les seves famílies, abans de la preinscripció que comença el 6 de març. Consideren que cal fer visible el malestar que hi ha com a suport a les mobilitzacions del sector educatiu. Connectem ara amb la nostra corresponsal a l'Alt Penedès, que és la Montse Gené Riba. Montse, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Clar, i les famílies doncs, rebutgen aquesta mesura i s'estan organitzant per portar la seva queixa també a més altes instàncies. Què t'han explicat a tu?
Mira, les famílies no hi estan d'acord perquè els afecta directament i perquè ha estat molt sobtat, tot i que volen deixar clar que comparteixen les reivindicacions del professorat i els donen suport. He parlat amb Sandra Iglesias, una de les mares afectades.
L'única solució que se'ns dona és que, bueno, que podem mirar la informació de cada institut i de tot això mitjançant les seves pàgines web. No estem d'acord principalment perquè, bueno, la canalla tenen el seu dret també de poder anar a veure els centres, veure com són per dins, veure també la seva oferta educativa, els seus projectes, no? I també algunes mames, com per exemple jo en el meu cas, tenim nens amb discapacitat i bueno, volíem també poder tindre un contacte directament amb el centre doncs, per veure realment quin era el més adient per als nostres fills.
La Sandra ha explicat com s'ho han pres els seus fills, els futurs alumnes.
El meu deia, pues, si no em deixen veure, pues, no aniré a cap, no? Estan disgustats i clar, i s'han quedat com una mica com dient i per què? Per què ens ha passat això?
Clar, és que és important, no?, això que dèiem, poder prendre una decisió amb les màximes garanties i, per tant, la informació és cabdal per saber com funcionen aquests centres, quins plans d'estudis tenen, com s'organitzen. A Montse, amb els equips de direcció dels instituts, hi has pogut parlar?
Bé, els he trucat a tots i els directors aquest matí estaven reunits. Només en un cas m'ha estat possible parlar amb un cap d'estudis, el de l'Institut La Girada de Vilafranca, que avui justament tenien el dia de portes obertes. Ell m'ha dit que s'ha pres com a mesura reivindicativa. No ha volgut parlar per la ràdio. Justament a la web de tots els centres han penjat un comunicat on diuen que la decisió que han pres de manera col·legiada no ha estat fàcil, que la situació actual incideix directament en l'organització dels centres i d'aquesta manera volen expressar el seu malestar. Diuen que garanteixen que totes les famílies tinguin la informació necessària sobre el projecte i l'oferta educativa a les seves webs i a les seves xarxes socials.
I la Sindicatura de Greuges de Barcelona demana que els centres esportius municipals tinguin vestidors familiars mixtos per garantir les diversitats familiars i de gènere. Bàsicament, es vol garantir que els pares i mares puguin acompanyar els seus fills i filles al vestidor fins que el desenvolupament maduratiu de la criatura, que això és una mica suggestiu, li permeti anar sol al vestidor. Anna Escura, bon dia, què tal?
Bon dia. Mira, actualment la normativa estableix que les criatures de fins a 7 anys poden anar acompanyades i el que demana la sindicatura és que l'edat dels infants es flexibilitzi i que se'ls pugui acompanyar fins a una edat més avançada, però no especifica quina. David, bon dia, és el síndic de Greuges de Barcelona.
Fixar així un criteri tan estricte, em sembla que deixem a vegades desemparats a nens i nenes. No creiem que el criteri dels 7 anys sigui justificable des d'una perspectiva de gènere ni des dels drets de la infància. La manca d'acompanyament d'un adult pot generar situacions de vulnerabilitat en nens de 7 anys.
Tot plegat neix arran de la queixa d'una mare amb un fill que considera que la regulació actual no té en compte ni la diversitat familiar ni les necessitats específiques de les famílies monoparentals.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Obrim la la web i l'app del 3Cat Info per veure quines són les notícies que han despertat més interès des de les comarques de Catalunya. Marc Vidal, bon dia.
Què tal, bon dia.
Alguna recomanació avui?
Doncs mira, sí, aquest mapa de pisos turístics a Catalunya que hem publicat i que pot trobar a la web i l'app del 3Cat Info és el mapa dels municipis, perdó, dels pisos turístics, en el qual doncs aquí tenim un problema perquè hi ha com un límit fixat de 10 pisos turístics per cada 100 habitants i veureu que hi ha molts municipis que superen aquesta xifra. N'hi ha que la dupliquen, que la tripliquen, n'hi ha que la multipliquen per 6. Clar, d'aquí 2 anys, el 2028, entrarà en vigor aquesta llei i doncs tot això s'haurà de posar al dia. Aquí veureu que bàsicament és una línia que passa per tota la costa, especialment la costa de l'Alt i el Baix Empordà i també a la Vall d'Aran.
Sí, clar, probablement més a l'interior no tenen aquest problema. Què més trobem avui? Per exemple, estàtues retirades als carrers de Barcelona?
Sí, això és una iniciativa de l'Open Barri que això ha obert el magatzem on estan retirades les estàtues dels carrers de Barcelona que s'han quedat velles o que han quedat totalment desfassades. Estan en un magatzem a Nou Barris que es podia visitar en el marc d'unes portes obertes. El dilluns es tornen a fer les portes obertes, però aquest magatzem de patrimoni de Canyelles ja té totes les entrades, diguem, exaurides i, per tant, doncs només el podran veure qui tingui entrades doncs aquí, aquest dilluns que ve.
Sí, t'anava a dir, pot quedar una exposició ben interessant amb tot això.
Sí, sobretot perquè hi ha escultures de l'etapa franquista, clar, totalment desfassades i fora de lloc, diguem, no? I les voleu allà.
Molt bé, i fa un any de què parlàvem, Marc?
Doncs mira, parlàvem d'aquest dispositiu a l'aeroport del Prat per treure les persones sense llar que hi passaven la nit, això fa un any, que sapigueu que des del desembre de l'any passat es va prendre una mesura, que és que hi ha controls aleatoris per accedir a les terminals, és a dir, allò per entrar només fins als mostradors de facturació, que abans no es demanaven documentació, doncs ara sí pot ser que us demanin la vostra targeta d'embarcament només per creuar la porta de l'exterior.
A mi em va passar just el mes de gener, vaig entrar i em van demanar que els ensenyés la targeta d'embarcament per comprovar que efectivament anava a buscar un avió.
Doncs sí, aquest és el tema, amb la idea que Aena ho justificava en aquest sentit d'evitar la presència de persones sense llar i també ho justificaven dient que hi havia doncs carteristes que accedien d'aquesta manera.
Molt bé, Marc, gràcies. Fins demà.
Bon dia.
Catalunya al dia.
Són 2:45 de dues. Montroig del Camp demana celeritat per acabar amb el tram de la Nacional 340 més perillós de l'Estat. Són 6 quilòmetres de via que concentren la sinistralitat als mesos d'estiu, perquè a l'hivern la veritat és que hi passen molt pocs vehicles. Són les dades que va donar fa uns dies el RAC, agafant com a referència estadístiques de totes les carreteres estatals i que indicaven doncs això, que aquesta és la carretera més perillosa. Hem anat fins a aquest punt per comprovar in situ per què té aquest risc. Montroig del Camp, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, en primer lloc, situem-nos. Com és aquest tram de carretera de l'N340?
Sí, l'hem recorregut sencer, no arriba als 6 quilòmetres, comença la sortida en direcció nord del nucli de Miami cap a Cambrils i té dues o tres rectes que són força llargues i això sí, té moltes entrades i sortides de càmpings en tot el traçat. Ara a l'hivern hi passen poquíssims vehicles, no en veiem masses, perquè tothom fa servir la A7, però les dades de sinistralitat sobretot deriven del moviment que hi ha aquí a l'estiu amb molta gent que es mou a peu pels vorals i que no tenen cap tipus de protecció pels vianants. Segons l'informe del RAC, té una intensitat mitjana diària de 2.319 vehicles i 3 accidents amb morts o ferits greus que donen un índex de risc de 200, que és un índex molt per sobre de la segona carretera més perillosa, que és a Lleó, amb un índex de 160.
Manel, hi tens amb tu l'alcalde, és el Fran Morancho. A veure què ens explica.
Bé, alcalde, bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns una mica com és aquesta carretera que tenim aquí al davant i per què és tan perillosa, segons aquest estudi.
Bé, aquesta carretera, estem parlant d'un tram que va des de la sortida de Miami cap al nord fins a la T-323, no tant a l'hivern, però a l'estiu. Evidentment, és una carretera amb moltíssim trànsit, amb gent passejant al voral de la carretera, amb gent creuant la carretera. Hem de pensar doncs, que, a part del nucli de Miami, d'aquesta carretera pengen 4 càmpings i, per tant, hi ha molt de trànsit.
Perquè ara ens ho hem d'imaginar molt diferent del que és ara, perquè ara passen 4 cotxes, no es veu moviment. Això canvia moltíssim a l'estiu.
Sí, de cara a Setmana Santa ja canvia molt, els caps de setmana també canvia molt.
I vosaltres teniu pendent que es facin unes millores. Quines són aquestes millores i com està el projecte?
Nosaltres, des de fa molts anys, concretament des de que es va començar a funcionar la A7, vam començar ja a demanar demanar a l'Estat doncs, que ens fes unes millores amb aquesta via. Això no s'ha produït fins a l'any 2021, que l'any 2021 ens van trucar de carreteres i ens van dir, escolta, farem un projecte que ha d'incloure doncs, rotondes, és un projecte d'humanització, diguéssim, de l'àmbit, amb carril bici, vianants, enllumenat, etcètera, etcètera, i, escolta'm, durant els propers anys, 2-3 anys a molt llarga, doncs això ja ho tindreu.
Perquè això s'assemblaria una mica al que hi ha d'aquí cap al sud, per entendre's, que veiem que hi ha més passos a vianants, que això seria com això o no?
El que és l'amplada de tota la carretera es mantindria, el que són els carrils de circulació s'estreten i els vorals, doncs hi hauria carril bici a banda i banda, un pas pels vianants, o sigui, una zona per vianants, i a més, davant de cada càmping hi hauria una rotonda.
I ja per acabar, des de l'Ajuntament heu fet algun tipus de pressió per intentar que això s'agilitzi?
Les últimes notícies és que aquest projecte està anant de Madrid a Tarragona amb modificacions constants des de fa més d'un any i el projecte no es fa. I hem reclamat moltes vegades la necessitat d'aquest projecte per altres molts motius, que és el trànsit, la perillositat i per dignificar aquest espai.
Alcalde, Fran Molancho, gràcies. Bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs molt bé, gràcies Manel Sastre per aquesta completíssima crònica in situ en aquest tram, considerat segons el RAC el més perillós de l'estat, aquest tram de l'N340. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Mentrestant, la Guàrdia Urbana de Cornellà de Llobregat estreny el setge contra els conductors que manipulen els patinets per fer-los més ràpids. Des de fa 3 setmanes estan utilitzant un sistema de control de velocitat que ha comportat la confiscació de 18 patinets ja que havien estat trucats. Des de Cornellà de Llobregat, David Àngela, aquest és un sistema innovador que permet detectar, doncs, això, si aquests vehicles han estat modificats per córrer més.
Sí, bon dia. Segons David Segura, sotsinspector de la Guàrdia Urbana de Cornellà, els trucatges més habituals passen per una modificació del software o per afegir al patinet un element mecànic que n'augmenta la potència. Aquest últim cas és justament el que vam presenciar.
Hem trobat un vehicle de mobilitat personal amb una aparença de vehicle que pot superar la velocitat permesa per les seves característiques. Això és una bateria annexa que ja et dona una mica de peu de que això podria ser un vehicle que està modificat o alterat a la seva potència. En aquest cas hem fet la prova i ens diu l'informe del dinamòmetre que la velocitat en aquest cas permesa és de 25 i el que diu l'informe és que són 35,7.
En aquest cas la sanció pot arribar als 500 euros, força superior a la que van imposar a l'Omar perquè no tenia l'assegurança obligatòria juntament amb la no utilització del casc, una de les infraccions més habituals.
Pues porque no tengo el seguro del vehículo y no estoy... Por la DGT no estoy dado de alta. A 175 euros si no lo pagas en 20 días y ya estaría.
Y registrarlo.
Sí, claro.
Emília Briones, tinenta d'alcalde de Presidència i de Seguretat de Cornellà, vol posar ordre i aquest nou element, un dinamòmetre portàtil homologat i amb certificat de calibratge, va en aquesta línia, evitar accidents i preservar la seguretat.
L'any passat, per exemple, vàrem ficar més de 900 sancions, no?, de vehicles de mobilitat personal on hi havia 2 persones, on portaven els auriculars, per exemple. I aquí el que fem és detectar que són patinets trucats i portem 3 setmanes i aproximadament portem unes 15 sancions en aquest sentit, 15 infractors. I per tant, doncs, detectem uns 5 patinets a la setmana que han estat trucats.
També has pogut parlar, David, amb els treballadors d'establiments que venen aquestes peces que permeten manipular la velocitat d'aquests patinets.
Doncs ens ha resultat relativament senzill trobar botigues taller on fan aquestes manipulacions. N'hi ha que venen les peces necessàries, però no fan un procés que pot costar entre 50 i 200 euros en funció del model i que demanda entre el 25 i el 30% dels propietaris dels patinets. Això és el que ens va explicar en Fabián.
Depèn de lo que los fabricantes vendan sus piezas de trucaje. Un promedio entre 50 a más, 150, 200 euros. No, doblarla un poco más. Patines que seguramente superan los 25, sí, a 30, a 35. Vendemos las piezas para trucarlo, más trucarlo no. Como tal, la ley permite vender las piezas de trucaje como si vende un helicóptero, ¿entiendes? Pero ya lo que es manipular y tal, no.
Els comerciants lamenten que es mantingui la prohibició de portar aquests vehicles dins els transports públics, tenint en compte que ja hi ha patentades diversos models de fundes ignífugues que evitarien els incendis de bateries. A l'àrea metropolitana de Barcelona ja s'han donat diversos casos de patinets elèctrics que circulaven vorejant o fins i tot superant els 100 km per hora.
Hi ha poc més d'un minut per arribar a 3:15. Us expliquem que l'aeroport d'Andorra, la Seu d'Urgell, bat el seu rècord de viatgers gràcies a les rutes regulars amb Palma i Madrid. Ara es planteja poder oferir noves connexions. Montferrer, Joaquim Albalate, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I això és perquè aquests vols van força bé.
Doncs sí, de fet han fet que les xifres de viatgers es disparin. L'any passat n'hi van passar més de 19.000, un 18% més que el 2024 i 5 vegades més que el 2019. Un èxit que aquí a l'aeroport celebren. Òscar Madrid és el director.
Madrid és una cosa molt regular i entre les persones que l'agafen de manera puntual per passar cap de setmana, però també poden fer connexió i gaudir de les 98 destinacions internacionals que té Iberia des de Madrid, la veritat va superbé. I el Palma, la veritat, ha sigut una gran sorpresa perquè sí que és veritat que també estan anant d'ocupació molt bé.
I ara ja mirant cap a París, oi?
Sí, seria la següent connexió que es planteja, però va per llarg. El govern d'Andorra, que és qui promou i subvenciona els vols regulars, diu que si se n'obren més haurà de ser de la mà del sector privat. David Forner és secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat.
El que hem fet des del govern d'Andorra és demostrar que hi ha una demanda latent, no? Perquè precisament els vols tenen èxit i ara estem treballant amb els privats perquè s'apliquin amb aquesta qüestió. El govern no pot anar generant noves rutes a nivell de subvencions perquè els diners, evidentment, poc són il·limitats.
En tot cas, l'aeroport sí que creixerà aquest any perquè s'hi preparen 9 hangars per acollir noves empreses perquè els 19 que hi ha ja estan ocupats. També s'enllestirà aviat la nova base dels GRAE dels bombers i el sistema de control aeri.
Compte enrere perquè Lleida tingui el seu primer centre comercial, el primer. L'han batejat com a Shopping Promenade. La previsió és que es posi en marxa d'aquí un any i mig i que doni feina directament a 400 persones. Després d'una dècada de tràmits, avui s'ha posat la primera pedra d'un complex que ha generat una gran controvèrsia pel fet d'estar situat als afores de la ciutat, concretament a la zona de Torre Salses. Lleida, Estela Busoms, bon dia.
Hola, molt bon dia, Estel.
I què hi haurà exactament en aquest parc comercial?
Doncs hi ha algunes coses que les sabem i altres doncs queden algunes incògnites, podríem dir. El que sabem és que serà un complex obert que ocuparà 50.000 metres quadrats i que hi haurà un hipermercat, mitjana superfície, cine i gimnàs. Segons els promotors, que són dos fons d'inversió, encara no poden dir quants locals de petit format hi haurà, que és la gran preocupació que tenen les associacions de comerciants de Lleida per la competència que podria fer a les botigues de proximitat que actualment hi ha dins el nucli urbà. I on serà l'Egui, d'Eurofund, responia això.
El centro en sí mismo es un parque de medianas, al uso, un parque comercial y demás. Lo que no significa es que no haya locales que sean más pequeños. No está cuantificado porque no está terminada la comercialización y demás.
El volen inaugurar a finals del 2027 amb una inversió que xifren en 145 milions d'euros. Veurem si aleshores es confirmen els temors dels contraris al complex, encapçalats per l'Associació de l'Eix Comercial, situat al vell mig de Lleida. La seva presidenta, Montse Aritja, alerta que ja està tenint impacte.
Hi ha gent que no ha invertit a l'Eix. O sigui, que hi ha gent que se n'ha tornat enrere en projectes que s'havien d'obrir. O bé, que espera fer les reformes a veure com acaba la situació.
En canvi, qui celebra que el centre comercial avanci són els barris perifèrics que hi ha a la vora i que Rodríguez és president de l'entitat veïnal dels Magraners.
Tirarà cap endavant tot el que serveix, habitatges, la gent, inclús, no? Que ja no queda, com han dit, Magraners apartat, no? Magraners està allà dalt.
El nou centre comercial té ple suport de l'actual govern municipal socialista de la Paeria i en contra la majoria dels grups de l'oposició.
Doncs això d'aquest primer centre comercial de Lleida que avui comença el seu camí amb aquesta primera pedra. Gràcies, Estela Busoms. Bon dia.
Bon dia.
Probablement recordareu, perquè va ser com de pel·lícula, el robatori d'una caixa forta enmig de la neu a l'hotel de l'estació de Núria, al Ripollès. Això va passar a principis de mes. Doncs bé, ja hi ha els primers detinguts. Són dos treballadors del mateix establiment que avui han de passar a disposició del jutge. Girona, Fèlix Martín. Sembla que no serien els únics implicats, però...
Sí, bon dia, exacte. Els dos detinguts s'hi afegeixen dos sospitosos més que els Mossos continuen buscant. Sospiten que els quatre lladres coneixien perfectament l'hotel, perquè a més d'entrar al despatx on hi havia la caixa forta, van forçar els accessos de quatre estances més, molt concretes, buscant diners, com el restaurant o la cafeteria. El cas, recordem-ho, va aixecar molta expectació pel lloc i el mètode que van fer servir. Van treure la caixa forta de 100 quilos de pes, arrossegant-la amb un matalàs d'un llit de nadó fins a l'exterior. I de matinada i enmig de la neu la van pujar en un trineu i van marxar muntanya avall resseguint les vies del tren cremallera. Després, amb una radial, van poder obrir-la per la part posterior. Però la sorpresa va ser que dins no hi havia el botí que s'esperaven. Només hi van trobar 150 euros. Al final, la van estimbar per un barranc.
Aquesta música va in crescendo. És la banda municipal de Barcelona que celebrarà el seu 140è aniversari amb un concert commemoratiu. Serà aquest diumenge amb l'Escolania de Montserrat, a l'Auditori. És la primera vegada a la història, Marta Vives, bon dia.
Bon dia.
Que aquestes dues institucions actuen juntes.
Doncs sí, mireu, el director titular de la formació, José Pascual Vilaplana, ha assenyalat que més enllà de recordar la tradició, aquesta celebració és una aposta de futur.
Aquesta és una banda que ja fa molts anys que aposta per tindre una temporada pròpia amb una estructura artística, com diem, molt versàtil, molt oberta, amb la intenció de demostrar la potencialitat. I això jo crec que també és el que ha fet que molt públic ha arribat a Barcelona i que ha vingut a veure què fem.
El concert comptarà amb tres peces, d'una banda el cor de nens i l'orquestra de vents, juntament amb la mezzosoprano Gemma Comalabert, interpretaran la sinfonia número 4 de Johann de Meich. També l'estrena mundial de l'obra d'Héctor Parra i es podrà sentir la peça Angel of Mercy del compositor nord-americà David Maslanka. El concert tindrà una rèplica el dia 7 de març, quan la banda traslladarà a la Basílica de Montserrat per interpretar juntament amb l'Escolania part d'aquest concert en el marc del Festival de Música de Montserrat.
Molt bé, doncs apuntat. Gràcies, Marta. Bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia.
I avui ja és dijous i, com cada dijous, us proposem un lloc per fer una sortideta de cap de setmana amb en Gerard López, que és director i presentador del programa d'excursions de Catalunya Ràdio No Cal Anar a Suïssa i també responsable de la web de sortides catdesetmana.cat. Gerard, benvingut, bon dia.
Hola, què tal, com anem?
On anem avui?
A veure panoràmiques.
M'encanta.
Escolta, si dies enrere et vaig proposar un mirador del Pirineu, que hi havia el Moianès, avui te'n proposo un altre, encara més generós, per entendre'ns, que està el Lluçanès, el Santuari dels Munts. No sé si ho coneixes.
Doncs no tinc el plaer, però avui el coneixeré, segur.
I tant que sí. Santa Maria dels Munts, santuari enfilat en un extrem del Lluçanès, com dèiem, enganxat al nord d'Osona, sobre la subcomarca del Bisaure, a l'alçada més o menys de Sant Quirze de Besora. Si sou usuaris de la C-17 i aneu a esquiar, per exemple, passat el túnel de Sant Quirze en direcció Ripoll, a mà esquerra us queda els Munts.
I com s'hi arriba, exactament?
Doncs mira, per la mateixa C-17, per exemple, només has d'anar tirant amunt. Es pot fer en bicicleta, també. Hi ha una pujada forta.
Anava a dir això, és sí. Una mica de turmalet, no?
Correcte, però no cal que bufis, perquè ja et dic que s'hi pot arribar en cotxe, com et deia.
D'acord.
Un cop a Sant Quirze, trenques a mà esquerra com si anessis cap a Sant Boi de Lluçanès, cap al Lluçanès, i aquesta carretera ja et porta fins a l'objectiu.
I què hi trobem, als Munts?
Doncs mira, un vèrtex geodèsic.
Home, hi podia faltar, per favor.
Estem a 1.059 metres d'altitud, l'església de Santa Maria dels Munts, que surt esmentada al segle XI, un restaurant que s'ha reobert, que això sempre és bonic, i excel·lentíssimes fermes i molt ben indicades panoràmiques, perquè hi ha un mirador amb rètols i llocs per seure, tot renovat de fa molt poc.
Doncs vèrtex, església, restaurant, panoràmics... Sí, sí. Què pot sortir malament, aquí?
No, res. A més, les vistes són impressionants. Tens a sota el Pens, Sora, la Serra de Montgrony, però sobretot tota la serralada pirinenca. D'esquerra a dreta, atenció, que pots contemplar. Apunta, el Pedraforca, la Tossa d'Alp, el Puig Llançada, el Coll de la Creueta, el Puig Mal, el Torreneules, el Balandrau, el Taga, que aquests dies són d'una blancor nuclear, que lluern.
I tant, amb tanta neu que hi ha.
Oh, espera, que no estem encara. Si mires cap al sud, a banda de la Plana Osonenca, també tens el Montseny, pots veure Montserrat, i si mires cap a l'est, apunta, el Bisaure, el Prepirineu Oriental, ple de boscos i de muntanyes infinites. En fi, Saverra, Bellmunt, el Castell de Besora, els Bufadors, el Muro del Quer, Lleés, Milany, Santa Maria, que no t'ho acabes! Què et sembla?
Doncs em sembla que n'has fet 3 de 4 i en falta un. M'has dit vistes nord, sud, est, i l'oest què?
Esclar, falta la banda de l'est. Què passa? Que des d'allà no es veu perquè estàs en un extrem oposat. Per tant, quan marxis i tornis i ja facis la baixada, després sí que podràs veure, deixant enrere els munts, una fantàstica façana amb el Pedraforca i tota aquesta part del Berguedà. Impressionant.
Doncs fantàstica sortideta aquí als munts. Gerard, t'esperem la setmana que ve. Gràcies.
Tornem.
Esports.
Doncs 6 minuts i seran les 2 del migdia, com sempre a aquesta hora, en desconnexió per les 4 demarcacions, la informació esportiva que aquí a Barcelona fem amb la Montse Raya. Montse, bon dia.
Hola, bon dia.
Els vuitens de final de la Champions masculina de futbol ja estan completats i demà al migdia se sortejaran. El Barça sortirà com a cap de sèrie, ja se sap que s'enfrontarà al Newcastle o bé al PSG de Luis Enrique, que va aconseguir la classificació ahir.
Amb un xic de patiment, perquè l'equip francès no va passar de l'empat a 2 contra Mònaco. Van classificar per a vuitens fent valer el 2-3 a favor de l'anada. Luis Enrique Martínez, el tècnic del PSG, admet que li agrada tornar a Barcelona.
El Barça a nivell emocional para mí es muy especial, ya se convierte en un clásico. Sé que Pep con el City se enfrenta al Real Madrid, pues a mí me toca enfrentarme con el Paris Saint-Germain al Barça y bueno, siempre es bonito si volvemos a casa porque Barcelona es una ciudad única y el Barça es un club muy especial.
Veurem si finalment és el PSG el rival del Barça. També li va costar a Madrid ser als vuitens de final de la Champions. Van superar ahir el Benfica 2-1 gols de Tchouaméni i Vinícius. I ara jugaran contra l'Sporting de Portugal o el Manchester City de Guardiola, un altre clàssic de la Champions, el City-Madrid. Per cert, el Madrid ha anunciat que expulsarà un soci que van captar fent la salutació nazi al Bernabéu ahir per les imatges de televisió. També van classificar-se ahir per als vuitens de final de la Lliga de Campions, l'Atalanta i el Galatasaray. Com us dèiem, el Barça surt demà al sorteig de vuitens de Champions com a cap de sèrie, perquè va acabar entre els 8 primers de la fase Lliga. Per tant, jugarà la tornada a casa. El sorteig començarà a les 12 del migdia a Nyon, Suïssa.
Parlem de bàsquet. Reforç de luxe per al Joventut de Badalona.
És l'ala pivota estatunidenc Jabari Parker. Cedit pel Partizan fins a final de temporada. Té 30 anys, 2 metres d'alçada, i va jugar al Barça dues temporades, 23-24 i 24-25. També va ser a l'NB amb els Milwaukee Bucks. Parker no jugava pel Partizan des del gener perquè el tècnic de l'equip serbi, Joan Peñarroya, el va apartar de la disciplina de l'equip. Pel que fa a l'Eurolliga masculina de bàsquet, derrota el Barça ahir 85-80 a Bologna contra la Virtus. Quarta derrota dels blaugranes en els últims 5 partits de la competició. 27 punts de Kevin Panther i reacció de l'equip blaugrana, que es va situar 79-80, però no va saber rematar la feina. Xavi Pascual, entrenador del Barça, ho lamenta.
Hem fet un mal atac, veníem jugant molt bé i hem fet una mala decisió davant i l'Eduard s'ha fet un pull, ens hem posat a 3, després el KP ha tirat una acció de 3 punts que podia haver notat, però un cop l'hem fallat hem tingut l'última pilota defensiva, també ens han fet bàsquet i se'ns ha acabat partit, que és una llàstima que l'equip no tingui una mica més de solidesa en pràcticament res.
Avui hi ha Champions d'handbol amb el Barça, que rep el Zagreb.
Amb la classificació per als quarts i a la butxaca, els blaugranes busquen el primer lloc de grup. Quan encara queden 3 jornades, amb la d'avui, Carlos Ortega, l'entrenador del Barça, ja calcula possibles rivals.
Jo crec que tothom està fent comptes, no? Jo crec que hem arribat, serem amb tota seguretat primers o segons i ja estem fent comptes, però jo sóc dels que pensen que per arribar a la Final Four segur que has de lluitar amb un gran equip.
A Barça afronta el partit sense dir que Mem, encara es baixa. El tècnic malaguany no descarta que la lateral blaugrana pugui jugar contra els alemanys del Magdeburg la setmana que ve, però assegura que serà complicat. Avui, Barça-Zagreb, 3:15, en directe per Esport 3.
També hi ha Champions d'hoquei patins. El Barça visita la pista del Sant Omer francès a les 8.
Un triomf classificaria matemàticament l'equip de Ricard Aras per a la final a 8. Ferran Font, davanter blaugrana.
Crec que el club fa 2 anys que no hi pot accedir i és un objectiu que tenim com a club i com a equip. Per tant, anirem amb tota la voluntat de poder treure els 3 punts i portar-los cap aquí i estar classificats per la final a 8.
L'Igualada s'allunya de la final a 8 després d'empatar 0 contra el Reus. Els de la Noia són ara 6 punts del Reus, quart. En waterpolo, anada, 8ens de final de l'Eurocup masculina jugats ahir. Victòria al Sabadell 11-3 contra el Sàbac Servi. Derrotes del Terrassa i del Barcelona. I una informació d'interès per a molts esportistes professionals i amateurs de futbol sala, i és que aquest cap de setmana no es disputarà cap competició per la vaga d'àrbitres. La Federació Catalana i els àrbitres de futbol sala han convocat una vaga contra la violència. S'han unit arran de l'agressió que va patir un àrbitre en el partit juvenil entre el Canet i la Unió Santa Coloma de Gramenet el passat 21 de febrer.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
En un motel de mala mort d'una petita ciutat de l'Amèrica Profunda, Ohio, un home ha quedat amb uns traficants de pa sucat amb oli que li han promès que li donaran la mà, ara dissecada, que li van tallar de petit. Aquesta és la trama de La mà, que protagonitza l'infal·lible Pol López sota la direcció de Pau Carrió. Humor negre, macabre i absurd, molt tarantinesc, de l'autor de La reina de la bellesa de Lilane o de La calavera de Connemara, és Martin McDonagh. Ho deixem aquí per avui, però demà hi tornarem, com sempre, a la una del migdia i per podcast a l'hora que millor us vagi. Gràcies i que acabeu de passar un bon dijous.